Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. No descobreixo la sopa d'all. Fa anys que les dades venen sent poc o molt les mateixes pel que fa al resultat real de la inversió pressupostada per Catalunya. Conegudes les dades, el grau de compliment de les inversions pressupostades per l'Estat a Catalunya és del 42,9%, a gairebé 7 punts de complir la meitat del promès. Tan sols per sobre de l'Aragó, on s'hi ha complert un 36,9% de les inversions pressupostades. Ahir Pedro Sánchez admetia aquestes xifres, però també explicava que això ha passat gairebé a totes les comunitats autònomes degut a la crisi i a l'increment de preus. Doncs bé, vegem-ho. País Valencià, 83,8%. Castella-La Manxa, 88,5%. Castella-Lleó, 84,5%. País Basc, recordem, amb concert econòmic, 80,7%. Balears, també, 80,7%. Però anem a aquelles comunitats a les que la cosa triplica el que s'ha invertit a Catalunya. La Rioja, 122,5%. Navarra, 167,4%. I la joia de la corona, Madrid, 179%. 136 punts més que la inversió que s'ha complert amb Catalunya. La pregunta és... Segur que hi ha afectat l'increment de preus en matèries primeres, però la diferència és abismal, any rere any, i ni això ho acabaria de justificar. La desídia amb Catalunya i la seva inversió és històrica, mentre aquí s'han patit retards de rodalies, peatges, obres parades, inclús després del procés de licitació. I ara venen eleccions i, esclar, els números canten sols, que deia aquell. De moment, Esquerra Republicana ja ha posat sobre la taula un finançament singular per Catalunya que la Moncloa no acaba de veure amb bons ulls. Avui li preguntarem sobre què cal fer per millorar el compliment de la inversió pressupostada. El fins ara cap de l'oposició i cap de llista i líder del PSC per les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, Salvador Illa. De moment, però, són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dijous 11 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui hi ha prevista una reunió entre les associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i la Conferència Espanyola de Religiosos, segons ha pogut saber Radio Estel.
Sí, abans, també segons ha pogut saber aquesta emissora, les entitats es reuniran també amb el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, una trobada que es produeix l'endemà de la primera executiva de la Conferència Episcopal Espanyola amb Luis Argüello com a president i que ha estat marcada precisament per la resposta que ha de donar aquest òrgan a les víctimes.
I en plana política, Carles Puigdemont veu cada cop més a prop el seu retorn a Catalunya.
Així ho ha assegurat des de Brussel·les amb la celebració de les eleccions catalanes i els avenços perquè s'apliqui de manera definitiva la llei d'amnistia. Carles Puigdemont assegura que no té un pla B i que va per totes.
Al Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, tira endavant el conflicte entre òrgans constitucionals amb el Congrés per la llei d'amnistia.
I és que aquest moviment no té precedents en la relació de les dues cambres i podria acabar, de fet, en mans del Tribunal Constitucional. Hauria de dirimir si s'ha produït una invasió d'atribucions. Els populars ja han activat aquest pas en considerar que la llei d'amnistia suposa una reforma encoberta de la Constitució.
I ara us ho explicàvem, el govern espanyol admet que l'execució pressupostària a Catalunya és insuficient i només es situa en el 43% del previst el 2022.
El president espanyol Pedro Sánchez ha assenyalat que la Generalitat també ha tingut problemes per complir les inversions previstes. El líder socialista ha apuntat que no és un problema concret a Catalunya, sinó de totes les administracions i ho relaciona, entre d'altres, amb l'alça de preus de les matèries primeres.
Plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça salta al Parc dels Prínceps i guanya 2-3 al PSG en el partit d'anada dels quarts de la Champions.
Excel·lent partit dels blaugranes a París, molt concentrats en tot moment, un partit que va tenir un guió molt semblant al duel d'abans d'ahir entre Madrid i City, amb dos gols de Rafinha i un de Christensen. L'equip de Xavi agafa avantatge de cara al partit de tornada que jugarà dimarts que ve a Barcelona.
I aquesta nit també ha jugat l'Atlético de Madrid.
Igual que el Barça, els matalassers agafen avantatge després d'imposar-se 2-1 a Borussia Dortmund. L'equip de Simeone van a guanyar 2-0 des del minut 32 amb gols de Depol i Lino, però a 10 minuts del final els alemanys van retallar distàncies.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 4 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb fred a molts punts de l'interior, també fresca a les comarques del litoral, però avui les temperatures màximes pujaran. Màximes entre els 19 i els 24 graus. Són temperatures una mica per damunt de les normals per l'època de l'any, però un ambient agradable. A la costa la temperatura no pujarà tant, es notarà molt més a les comarques de l'interior, comarques del Pirineu, i fins i tot en alguns punts del litoral sud les temperatures es mantindran estables o baixaran una miqueta. Lluirà el sol, tindrem alguns núvols ara aquest matí a punts del litoral, del prelitoral, també les boirines han d'anar desapareixent a poc, però vagin, bàsicament, ambient més assolellat que no pas una altra cosa i sense precipitacions. Demà, un temps idèntic al d'avui, però amb temperatures més altes i que continuaran pujant de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Una avaria a la C33 a Granollers provoca 2 quilòmetres de retenció en sentit nord i talla un carril. Molta prudència. També encara 8 quilòmetres de retenció a la 2 i 9 a la B23 en sentit Barcelona per una incidència a Sant Joan d'Espí i densitat també a la P7 al nus del Papiol. I també 6 quilòmetres a la C32 en sentit Barcelona, que també afecta la B20 a l'alçada d'Esplugues en sentit nord. Pel que fa a la resta de xarxa bàsica metropolitana, destaca 4 quilòmetres complicats a la C58 al tram de Sabadell, com també a l'arribada de Barcelona i a les rondes, 1 quilòmetre congestió a la B20 a Santa Coloma, com també 7 quilòmetres de Nou Barris fins Horta en sentit sud i a la litoral també en sentit Llobregat. Retencions des de Sant Adrià fins al parc de la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sarauja, hola, hola.
Ai, hola, hola. Ole, ole. Hola, hola.
Què tal?
Molt bé, molt content. Molt content. Molt, molt pagat, molt content. Un entusiasme contingut. Feliç.
Va, qui li donem el bon dia?
Home, avui és que no. Avui es fa sol, avui tot es fa sol. Un equip que ahir ens va regalar una alegria que feia temps que no ens regalava.
Sí, senyor.
Un equip que, si no ha tornat, està tornant.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem.
Tempesta que es deia Xavi Hernández?
Com? La tempesta ve des de Terrassa. La tempesta terrassenca, una cosa increïble. Ni guerra psicològica, ni Mbappé, ni Vitinha, ni Donnarumma, ni ambient infernal al Parc dels Prínceps. Res de res, el Barça va fer ahir un cop de puny, ara ens ho deia el Toscano també, sobre la taula de la Champions. Pels qui dubtàvem, jo tenia certs dubtes, dic que allà pot passar qualsevol cosa aquí. Si seria capaç de repetir un espectacle com el del Bernabéu de dimarts.
Recordo que a mi en aquest programa se'm va dir optimista.
Doncs fora dubtes. No, però si ets optimista, és optimista, no passa res. I aquí, és que portem 8 anys estavellant-nos una darrere l'altra, al final. Però ahir va ser el dia, tothom imperial, Koundé, Gundogan, Lewandowski, especialment Rafinha, Pedri, quan va sortir, els joves, Lamine, Cubarsí, Estelars també, especialment el central, i el germà del germà de Xavi, que va fer uns canvis doncs molt encertats, partidàs, victòria. Llàstima que ja no valgui la regla del valor doble dels gols en camp contrari, perquè ja tindríem l'eliminatòria pràcticament feta, però no passa res. Dimarts que ve a rematar la feina al Lluís Companys, però que nos quiten lo baila. Bon dia, culers. Tornarem. Estem tornant. Estamos trabajando en ello.
Ara. Tots però van jugar bé, eh? Tots.
No, tothom. Tal vegada De Jong grinyola una mica, però bueno, sortia de la lesió, jo què sé. No sóc massa fan de De Jong, però bé, molt bé.
I
Rafinha
MVP del partit, eh?
Rafinha MVP, i Cancelo només va fer 3 o 4 coses incomprensibles, no està malament per ell.
Vaig gaudir molt del partit d'ahir.
Està bé. I el senyor Ter Stegen no el van veure massa. No. Va desviar amb la mirada aquella de Dembélé que va anar al pal, que ja està bé, perquè allà estava la clau, eh?
Uf.
En fi, la sort també s'ha de comptar. Molt bé.
Qui necessita vitamines aquest
matí? Justament, un ex del Barça que tothom, tot i marcar un gol, no va tenir la seva millor nit, de nom Ousmane, de cognom Dembélé. El francès va ensenyar tot el que és. Un jugador erràtic i poc intel·ligent que té una qualitat tremenda. Ens va castigar amb la llei de l'ex. Sempre et cau un golet. Només havia fet un en tota la temporada.
Doncs mira.
Ahir va fer el segon. ens va fotre aquell golarro retallant, rematant amb l'esquerra, imparable, però també va desesperar els seus companys amb decisions qüestionables i execucions de jugades incomprensibles, cosa que es marca de la casa. A més, va celebrar el gol amb una vehemència i tal...
Sí, senyor.
...que a la culerada no li va agradar massa, li va fer una mica de mal, i crec que el Lluís Companys se'l rebrà amb prou mala llet, el qual no està malament, perquè tot sigui per l'ambient també,
sí,
i
home,
el
sí.
Pique i la rivalitat. Ousmane, genio i figura, algun tuit al respecte vaig llegir. Ha costat una mica, però per fi comença a donar una mica de rendiment al Barça. Pel mal partit.
Va, tapa.
Vitamines per a ell, postdata. Mbappé també desaparegut, eh? Perfectament marcat per Koundé, Araujo i Cubarsí.
Sí, 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 sí. Que passa que Mbappé té el que tenen els grandíssims.
No, que apareix una vegada i te la fot.
Exacte.
Però no sé, ahir em va donar molta confiança a tota la defensa del Barça. Jo ho vaig veure fantàsticament bé. Molt bé, molt bé.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Bé, a un comentarista de Movistar Plus d'aquesta temporada, ahir també es va comentar moltíssim aquest tema, jo crec que avui no li arranca el cotxe al Mono Burgos.
Teníem ja Idiota de la setmana, o no?
Sí, teníem,
sí, eh?
Teníem
ja
un.
Vam començar,
però ara tenim dos. No passa res. És que podríem posar un cada dia.
Un cada dia, eh?
Però bueno, en aquest cas anem a pels que són molt evidents. Polèmica ahir durant la retransmissió del PSG-Barça per part de Movistar Plus. Recordem que també jugava l'Atlético de Madrid contra el Borussia, i quan juga l'equip de Simeone tenen el Mono Burgos, ex-tècnic de l'Atlético de Madrid i company de Simeone, com a comentarista. I just abans de que comencés el partit del Barça, Burgos es va referir així a Lamine Yamal.
Mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Es válido, 16 añitos.
Por este chaval, oye, ojo.
Como que si no lleva bien, termina en un semáforo. Y sí, es la vida, de momento, el fútbol es como la vida.
De momento...
Fueron. Ahí estaba dient...
No, que
li estava repetint al Joan que el que diu el Mono Burgos és perquè Lamine Yamal va fent tocs de pilota,
sí,
mentre es retira, no? Va fent com malabarismes.
Uh-huh.
Llavors diuen, mira quin toc de pilota té. I el Mono Burgos diu, si no le va bien, te puede terminar en un semáforo, no?
Uf,
com, sí.
Desafortunadet, eh?
Prou desafortunat el comentari, evidentment. El noi va fent aquests tocs de pilota, fa aquest comentari. Després que tothom se n'adonés que aquell comentari estava completament fora de lloc, Ricardo Sierra, el periodista, el magnífic periodista de Movistar Plus a peu de camp, ho va explicar, va demanar disculpes en nom de la plataforma, va donar pas al plató on també el Mono Burgos es va disculpar amb aquella fórmula, eh? Si alguien se ha sentido ofendido.
No és que jo ho hagi dit, és que tu t'has ofès, eh?
Sí, a més va dir, hoy en día los tiempos que corren, nos hemos adaptado... És a dir, com dient, bueno, abans feies aquest comentari
i
no passava res, i ara fas un comentari així. Bé, una mica...
Bueno, saps què passa? Que les paraules importen, a vegades.
Sí, i tant. Va dir que volia fer gràcia, va dir... pretendia fer una humorada, però no va ser graciós, va ser una mica allò racista, la veritat. Ja de matinada, Movistar publicava un comunicat oficial on demanava disculpes públiques pels comentaris dels seus programes i també deia que, tras lo sucedido, la plataforma adoptarà les medidas oportunes per garantir que estos hechos no vuelvan a producirse. Bé, si no volen que es tornin a produir, que no li donen veu al Mono Burgos, perquè ja es veu, no?, que...
No és persona... la primera.
Jo no sé què aporta tècnicament, no l'he escoltat mai, els seus comentaris. Sé que està allà, perquè l'he vist diverses vegades, uh-huh, que estava allà. Però sí que és cert que, no sé si és molt bo o molt dolent, però... En fi.
Deixa'm dir una cosa de Movistar Plus. Movistar Plus, no sé si hauria de demanar disculpes o no per les paraules del Mono Burgos. Ho ha fet,
sí.
Està bé que ho faci.
Sí.
El que hauria de demanar disculpes Movistar Plus és per com va la televisió a través de la seva plana web.
Ah, no, que ahir va estar 20 minuts penjada. Sí, molts usuaris... O sigui, els que estan abonats a només la plataforma, que et pots abonar sense
ser
de Movistar, doncs sí, van tenir molts problemes per veure el partit.
És horrible.
No funcionava. Per cert, Barça, UEFA i PSG van, d'alguna manera, negar-se a atendre els periodistes de Movistar Plus que estaven desplaçats al Parc dels Prínceps com a protesta, com a dir, no estem d'acord en el que ha passat i avui no us atendrem. Val? Les tres entitats van estar d'acord en fer-lo d'aquesta manera, que també és una reacció ràpida, no? I posar-li una mica de dignitat. En fi, tot plegat, desafortunat, i que es va comentar moltíssima nit. Ai. Això, ai, Joan.
Digue'm.
Avui en res ve Salvador Illa.
Sí, senyor.
Et poso un repte. Tu sempre vas posant reptes a tothom que ve per aquí. Et poso un repte. Per jugar, allò, per jugar, per treure ferro les coses. Perquè estem culers i estem contents avui. Jo crec que aprofitant la vinentesa, en algun moment de la entrevista, li has de posar o dir, no sé, allò de...
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen gairebé de les 8 del matí i encetem aquest informatiu explicant-vos que avui hi ha prevista una reunió entre les associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència Espanyola de Religiosos, volem dir, segons ha pogut saber Radio Estel, una trobada que es dona hores després de la primera executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, ara sí, amb Luis Argüello com a president.
Sí, la trobada entre les entitats que representen a les víctimes i la Confer està prevista a 4:45 d'aquesta tarda. Abans, segons ha pogut saber aquesta emissora, les víctimes es reuniran també amb el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, i tot plegat després que la Conferència Episcopal hagi celebrat la primera executiva des que Luis Argüello va ser escollit president el mes passat. Una reunió que estava marcada precisament per la resposta que l'òrgan col·legiat dels bisbes ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
I Carles Puigdemont, en plana política, veu cada cop més a prop el seu retorn a Catalunya amb la celebració de les eleccions catalanes i els avenços perquè s'apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia.
El pas del retorn cada vegada és més gran, és més accelerat i és més a prop. De manera que quan la llei d'amnistia surti tots els seus efectes, l'exili deixarà d'existir, feliçment. No només en el meu cas, sinó en el cas de molta altra gent que està en la mateixa situació que jo.
Puigdemont ha volgut deixar clar que complirà el seu mandat d'eurodiputat. Llavors, i a l'espera que entri en vigor la llei d'amnistia, el dirigent de Junts tornarà a Catalunya. El líder del partit ha negat que la seva campanya tingui un to personalista. Al seu torn, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, que recordem, aquest dimarts ha estat escollit a les primàries per liderar la formació a les europees, ha celebrat també el suport que ha rebut.
Mentrestant, el ple del Senat, controlat pel Partit Popular amb majoria absoluta, ha aprovat aquest dimecres posar en marxa el conflicte entre òrgans constitucionals amb el Congrés per la llei d'amnistia.
Un moviment sense precedents en la relació de les dues cambres pot acabar, de fet, en mans del Tribunal Constitucional, que hauria de dirimir si s'ha produït una invasió d'atribucions. Els populars han activat aquest pas en considerar que la proposta acordada entre el PSOE i l'independentisme per eliminar les causes relacionades amb el procés suposa una reforma encoberta de la Constitució. El senador popular, Antonio Silván, ha defensat aquest pas afirmant que l'amnistia no és matèria de llei, sinó de Constitució.
Ni una ley orgánica ni una ley ordinaria pueden alterar, integrar o interpretar abstractamente la Constitución. La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución. No pertenece al poder legislativo y sí al poder constituyente. Por tanto, solo cabe abordarla mediante el procedimiento de reforma constitucional.
I d'altra banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que el nivell d'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya dels pressupostos generals de l'Estat és insuficient i només es situa en el 43% del previst del 2022.
El cap de l'executiu central ha recordat que la Generalitat també ha tingut sempre problemes a l'hora d'executar els seus pressupostos. Sánchez ha recordat que el grau d'execució del govern català el 2018 va ser del 51%, el 2019 del 66%, l'any 2020 del 68%, el 2021 del 64% i el 2022, menor del 50,5%. El líder socialista ha assenyalat que no tenen res en contra dels catalans, sinó que totes les administracions han estat víctimes de factors com l'alça de preus de les matèries primeres i d'altres que han fet alentir l'execució d'inversions importants a Catalunya.
I és que, de fet, Sánchez ha donat aquestes explicacions en resposta a una intervenció de Míriam Noguera, Júlia.
Sí, és que la portaveu de Junts li ha retret que només prometi diners a Catalunya quan hi ha eleccions. Al Parlament, el president espanyol ha apuntat que per valorar el grau d'execució del 2022 cal tenir en compte el crèdit final i no l'inicial. Pedro Sánchez ha afegit que els pressupostos del 2022 cal sumar-hi els 1.069 milions d'euros pagats a Abertis per posar fi als peatges a Catalunya. Pedro Sánchez també ha fet una defensa de l'estratègia del Partit Socialista a Catalunya.
Són les 8 i gairebé 20 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Doncs també us expliquem aquest dijous que centenars de persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat per condemnar el triple crim masclista d'aquest dimarts.
L'alcalde del municipi, Lluís Mijoler, ha defensat que aquests fets no tenen lloc a la societat. L'alcalde ha decretat 3 dies de dol, de manera que fins aquest divendres queden suspesos tots els actes públics lúdics. Mijoler també ha fet una crida a respectar la intimitat de la família i del seu entorn i ha apuntat que l'Ajuntament no li constava cap denúncia per violència en el marc familiar ni tampoc cap atenció de serveis socials.
No en tenim constància, però tot i així doncs, també hem de dir que respectem també la intimitat i les dades, la protecció de dades d'aquestes persones, però no tenim constància de que hi haguessin antecedents ni de serveis socials ni de violències prèvies, ni de denúncies prèvies per violència.
Tot plegat es tracta d'un nou cas de violència vicària. Una dona i els seus dos fills apareixien morts amb signes clars de violència en un pis del carrer Gramunt del Prat de Llobregat. El pare dels menors i la parella de la dona suïcidava després a les vies del tren d'aquesta mateixa població.
I davant d'aquest nou crim, la consellera de Feminismes i Igualtat, Tania Verge, ha convocat i de manera urgent el grup d'anàlisi de feminicidis i ha anunciat també la creació d'un grup d'expertes independents per prevenir precisament la violència vicària.
Convocarem també, crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Verge ha assegurat que s'han activat tots els serveis d'acompanyament davant del que ha definit com un altre cas molt greu de violència masclista. I és que aquest nou crim es produeix només una setmana després que un pare també matés el seu fill i ferís de gravetat la mare a Bellcaire d'Empordà. Per això el departament que lidera Tania Verge convoca aquest grup d'anàlisi de feminicidis per identificar aspectes de millora per prevenir assassinats per violència masclista. Es reuniran aquest mateix divendres.
I encara sobre aquesta qüestió, millorar la prevenció, els avisos d'alerta i la resposta dels jutjats. Aquesta és l'aposta dels experts per evitar nous casos de violència vicària.
En una entrevista a l'Estel Migdia d'aquesta emissora, l'advocada de família, Marta Ariste, ha dit que és vital la formació per detectar aquest tipus de violència.
Jutjats, psicòlegs, organismes públics i de més, que hi hagi aquesta formació per saber exactament tindre els símptomes d'alerta, no?, que siguin molt clars. A nivell inclús també de pediatria, de les escoles, per poder donar una veu d'alarma quan faci falta. Llavors, quan es demana aquesta suspensió de visites, suspensió de guardes compartides, es donin, hi hagi aquesta protecció de l'infant i es doni aquesta suspensió per poder parar i analitzar què està passant en aquella família.
Ariste també defensa que els jutjats tinguin més en compte la veu dels experts quan reclamen mesures més contundents, com per exemple la suspensió de visites dels pares als seus fills. Afirma que es tracta de protegir els menors davant la violència dels seus progenitors, però lamenta que encara ara, quan les advocades fan aquesta petició, els jutges les titllen d'exagerades.
Mentrestant, el membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, ha fixat la residència a Suïssa arran de la investigació de Tsunami Democràtic.
Sí, recordem que és un dels afectats de la causa que investiga l'Audiència Nacional. Òmnium Cultural ho ha donat a conèixer en un acte de suport que s'ha fet a Perpinyà i que ha comptat amb la presència del mateix Serra.
Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català. Per això és tan important que avui, a la nostra seu de la Catalunya Nord, amb tota la Junta Directiva Nacional, les seves presidències territorials i en nom dels 180.000 socis d'Òmnium, ens conjurem per atacar l'Estat i denunciar la persecució política.
El president de l'entitat, Xavier Antic, ha subratllat que és l'Estat qui exilia a Serra vulnerant drets fonamentals. Antic ha afirmat que la de Tsunami és una causa política en què l'Audiència Nacional se serveix del Codi Penal per criminalitzar l'independentisme i acusar de terrorisme l'exercici del dret a protesta. El president d'Òmnium ja ha avançat que intensificaran l'ofensiva internacional per denunciar aquesta persecució política.
I d'altra banda, el Partit Popular donarà suport al govern espanyol en la seva decisió de reconèixer l'Estat de Palestina. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat públicament el seu suport al president Pedro Sánchez amb la solució dels dos estats per resoldre el conflicte a l'Orient Mitjà. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Sánchez comença avui una nova gira europea per Polònia, Noruega i Irlanda per seguir sumant aliats en el seu propòsit d'impulsar el reconeixement de Palestina com a estat abans del pròxim estiu. Fa temps que el president del govern espanyol és favorable a aquesta via per posar treva a la guerra a la Franja de Gaza i per això l'ha defensat una vegada més al Congrés.
También está abriéndose paso, afortunadamente, nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y además llamadas a líderes internacionales.
El líder del principal partit a l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat també favorable a aquesta via. Això sí, creu que perquè sigui efectiva cal primer que Sánchez aconsegueixi el suport d'una majoria de països en pes i que la decisió sigui el resultat d'un procés de negociació.
Lo más urgente es el alto al fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente.
Feijóo s'ha pronunciat així dies després que l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, es mostrés contrari a la solució dels dos estats i la qualifiqués d'absurda. Malgrat el posicionament d'Aznar, el PP ja apostava per aquesta via a l'últim programa electoral i el 2014 va fer una declaració en aquest sentit al mateix Congrés dels Diputats.
Gràcies, Judit. I en clau electoral ja s'han confirmat totes les candidatures que concorreran a les eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 12 de maig. S'hi presenten una vintena de partits, 7 dels quals independentistes. Al marge dels 8 partits que actualment tenen representació al Parlament, n'hi ha una dotzena més que es presenten a les eleccions, Júlia.
Sí, també en aquestes eleccions algun dels partits amb representació al Parlament ha canviat la marca sota la qual es presenten. En el cas de Junts per Catalunya, aquestes eleccions incorporen el nom del seu candidat i es presenten amb la marca de Junts més Carles Puigdemont per Catalunya. També és el cas dels comuns, que aquesta vegada concorren amb el nom Comuns Sumar, sense, per tant, una aliança amb Podem. I pel que fa a la CUP, es presenten amb la marca Defensem la Terra. Totes les llistes ja es poden consultar al Diari Oficial de la Generalitat.
I precisament l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, ha denunciat que no s'ha pogut presentar les eleccions del 12M pel joc brut de la justícia espanyola, diu aquí acusat de jugar amb el temps.
Segons ha explicat ell mateix, el Tribunal Suprem va comunicar dos dies abans que es tanqués el termini de presentació de llistes que la seva condemna d'inhabilitació havia exhaurit el passat dia 1 de març. Llavors la CUP ja havia registrat les seves candidatures. Juvillà ha assenyalat que durant el procés intern de confecció de candidatures per Lleida va sorgir el seu nom per encapçalar-la i que, de fet, diu que no li faltaven ganes. Va decidir no fer-ho després d'escoltar els juristes que van dir-li que no podria ocupar-lo formalment per aquesta inhabilitació.
I encara sobre les eleccions, la Junta Electoral de Barcelona estira les orelles al govern i a Pere Aragonès perquè considera que han vulnerat el principi de neutralitat de les administracions públiques en precampanya, com estableix la llei electoral.
Així mateix ho diu la Junta Electoral en una resolució que dona resposta a una denúncia del Partit Popular contra publicacions del Departament d'Acció Climàtica a les xarxes socials i contra la visita del president Pere Aragonès a un equipament públic de Vilanova i la Geltrú, tot això el 27 de març. En tots dos casos, la Junta considera que el govern ha aprofitat per treure pit de l'obra de l'executiu català.
Per la seva banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha reiterat aquest dimecres el seu no, el no del govern al finançament singular de Catalunya que reivindica Esquerra Republicana.
Segons Montero, el govern espanyol entén l'aspiració legítima de tenir més recursos, però ha dit que el sistema de finançament del règim comú és el mateix que va permetre que Catalunya rebés recursos durant la pandèmia i que ha fet possible que, en aquest cas, rebés un 50% més per part de l'executiu de Pedro Sánchez. A més, Montero ha retret Esquerra que parli d'espoli en relació a la situació que es viu a Catalunya. Segons la ministra, aquest és un eslògan que no és ajustat.
I la comissió d'investigació al Senat per l'anomenat cas Coldo, que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19, ha acordat aquest dimecres a la tarda les dates de les primeres compareixences.
L'exministre de Sanitat i cap de llista del Partit Socialista a les eleccions catalanes al Parlament, Salvador Illa, haurà de compareixer. Serà el 24 d'abril al matí. La comissió també cita a declarar Coldo García, l'exassessor d'aleshores ministre de Transports, José Luis Ábalos, que dona nom a aquest cas. Està citat a declarar dos dies abans, el 22 d'abril, i a la tarda del mateix dia serà el torn del cap de gabinet quan ell era ministre, Víctor Franco.
Li preguntarem avui precisament a Salvador Illa cap a quarts de nou del matí, d'aquí ben pocs minuts a l'estudi de Ràdio Estel, si creu que aquest cas i aquesta compareixença el pot perjudicar la seva campanya electoral. I encara més coses d'un dia com avui, perquè Fernando Grande Marlaska ha anunciat aquest dimecres que el govern estatal incorporarà 23 examinadors de trànsit a la plantilla de Catalunya en les properes setmanes.
El ministre d'Interior ha respost així la pregunta de la diputada d'Esquerra, Inés Granollers, que l'ha interpel·lat per les seves llistes d'espera per treure's el carnet de conduir a Catalunya. Segons la republicana, hi hauria 65.000 persones afectades. Marlaska ha assegurat que des del 2018 el govern estatal és plenament conscient d'aquest problema i ha recordat que l'executiu de Pedro Sánchez ja ha incorporat 65 examinadors a la plantilla a banda dels 23 anunciats avui. Granollers ha replicat que la xifra és insuficient i ha demanat el traspàs de les competències a Catalunya.
La DGT no pot, o el que és pitjor, no vol solucionar aquest problema. Si al govern del seu país no li interessa resoldre el cas de la ciutadania catalana, al govern de Catalunya sí que li interessa. Traspassi al Servei Català de Trànsit les competències en matèria d'exàmens.
I altres qüestions, perquè el Parlament Europeu ha donat aquest dimecres la llum verda definitiva als 10 textos legislatius que formen el pacte migratori i d'asil que regula les accions des de l'arribada del migrant fins a la seva acollida o rebuig de la sol·licitud d'asil.
Els eurodiputats han ratificat així l'acord polític assolit a finals de desembre amb el Consell de la Unió Europea, l'altre colegislador, per actualitzar unes normes que reforcen les fronteres exteriors del club comunitari, endureixen l'acollida i el control sobre els migrants i creen també un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment d'aquestes persones.
I precisament la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, han celebrat aquest dimecres l'aprovació final de la cambra comunitària.
En una declaració als mitjans, després d'aquesta votació, von der Leyen ha subratllat que es tracta d'un dia històric. Ha afegit que són ells els que han de decidir qui ve a la Unió Europea i sota quines condicions, i no pas, diu, els traficants. Per la seva banda, De Croo ha afegit que la reforma migratòria és un primer pas per aturar els traficants. Al seu torn, Metsola ha demanat vigilar que les normes s'implementin de manera adequada per part de tots els estats.
I parlem també d'educació, perquè 4 de cada 10 professionals del sector pateix problemes de salut mental. Així ho revela una enquesta internacional en què ha participat Comissions Obreres. L'estudi també diu que a tot l'estat, un de cada 4 docents ha patit violència a les aules.
Agressions físiques i verbals que generen estrès, angoixa i frustració a mestres i professors. Des del sindicat consideren que el govern podria fer molt més del que fa, però no inverteix els recursos suficients per revertir tota aquesta situació. Ho denuncia Mirnaia Xabàs, de la Secretaria de la Dona, Salut Laboral i Assessorament de Comissions Obreres d'Educació.
Per suposat, nosaltres hem demanat un enfoc més integral. Nosaltres estem demanant que s'inverteixin realment més recursos i no sabem en aquests moments aquest govern, no?, quines possibilitats té de millorar realment el benestar de la comunitat educativa.
L'enquesta també revela que un 44% dels docents han estat testimonis de violència. Per això, des del sindicat, reclamen mesures per afrontar el malestar tant dels professionals com dels alumnes amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut mental de tota la comunitat educativa.
I encara sobre educació, el no als pressupostos del govern de Pere Aragonès impedeix aplicar la baixada de preus de les matrícules que havia previst el mateix Departament de Recerca i Universitats.
Sí, en els comptes que no es van poder aprovar al Parlament, el govern contemplava una partida de 12 milions d'euros destinada a noves rebaixes dels preus públics. En concret, 7 milions per fixar un preu únic per a tots els estudis de grau i màsters que habiliten per l'exercici d'una professió i 5 més per exempcions a famílies monoparentals. I a banda, tampoc es podran ampliar els recursos del Pla d'Infraestructures Universitàries, que havia de ser de 4 milions d'euros més.
I en plana judicial, el futbolista exblaugrana Dani Alves seguirà en llibertat. L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos contra la llibertat sota fiança que van presentar la defensa de la víctima i la fiscal. En els seus arguments, els magistrats critiquen les declaracions de l'advocada de la víctima.
Quan es va conèixer la decisió de deixar Dani Alves en llibertat sota fiança després de pagar aquest milió d'euros, l'advocada de la víctima, Esther García, va dir això.
Per nosaltres, i ho diem amb tots els respectes, s'aparta del concepte de justícia material i s'apropa molt a una distinció entre justícia per rics i justícia per persones que tenen una capacitat econòmica normal. Fa traslladar aquesta idea.
Doncs els magistrats consideren que aquestes declaracions només generen confusió entre la ciutadania i sobre el perill del risc de fugir dels magistrats recorden que ja han comprovat els vincles familiars d'Alves i consideren que la compareixença setmanal del futbolista al jutjat i el milió d'euros també de fiança que va haver de pagar fan preveure que no fugirà d'Espanya. L'advocada de la víctima també va argumentar que un milió d'euros eren pocs diners per Dani Alves, però els magistrats asseguren que és una xifra prudencial tenint en compte que després de ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexual a una noia, havia reduït els seus ingressos.
I un dels Mossos d'Esquadra jutjats per agredir un jove al Raval de Barcelona el novembre del 2020 durant el toc de queda ha defensat que l'ús i la quantitat d'agents es va adequar a la resistència que va mostrar el detingut.
Aquest és el primer dels 4 agents processats que declara davant del jutge en el judici que aquesta setmana se celebra a l'Audiència de Barcelona.
En el momento que yo veo al caporal y al compañero Albert que entre los dos no puede con este señor, incluso yo observo cómo este señor se llega a levantar, es cuando yo ya procedo a dejar los cacheos y voy a echarles una mano a los compañeros para reducir el molestar de esta persona.
El policia ha assegurat que la víctima va tenir una actitud molt agressiva i que, de fet, no parava de queixar-se. La tercera sessió del judici també han declarat diversos membres de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra que han indicat que van detectar indicis d'irregularitats que podrien ser constitutius d'un delicte durant el visionat dels vídeos que recull l'actuació que els 4 agents van fer la nit d'aquests fets. Així, han apuntat que van fer un atestat per preservar també els drets dels acusats.
I encara us expliquem que la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola han detingut 11 persones en una operació contra una suposada trama organitzada per explotar treballadors estrangers.
Aquest és el balanç de l'actuació policial feta aquest dilluns quan es van practicar una desena d'escorcolls majoritàriament en establiments de restauració i també domicilis de Torredembarra, així com la ciutat de Tarragona. La primera arrestada va ser una dona que estaria relacionada amb la gestió d'almenys 3 restaurants situats al passeig marítim d'aquesta localitat.
I finalment, en cultura, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació al Festival de Canes Sèries pel rol que desenvolupa al costat de Marcel Borràs a la producció Això no és Suècia, que codirigeixen ella mateixa i Marc Coll.
La comèdia Idea també de l'actriu catalana i de Sergi Cameron va inaugurar la secció oficial del certamen francès, on el 6 d'abril se'n van projectar els 2 primers capítols. Clotet ha estat acompanyada en la creació de la ficció de Valentina Viso i Dani González. La comèdia de 8 capítols posa la criança al centre i explora la por i la raça cerca d'un ideal de maternitat i paternitat que pot portar una persona a viure el pitjor de si mateixa.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé 37 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
David Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
El Barça guanya el Paris Saint-Germain 2-3 i encarrila el passi a semifinals de la Champions.
Sí, els blaugranes amb una actuació estel·lar de Rafinha van imposar-se al Parc dels Prínceps i agafen avantatge en aquesta eliminatòria de quarts. L'equip de Xavi Hernández va començar el duel molt concentrat, molt atent als embats del PSG, que va començar dominant. El Barça, però, va obrir la llauna al minut 37, posant el 0-1 al marcador, resultat amb el que s'arribaria al descans, a la represa. Els blaugranes van sortir adormits i en només 5 minuts el PSG va aconseguir donar la volta al marcador amb els gols de Dembélé primer i de Vítor Ferreira després. Quan semblava que l'equip es rendia, Xavi va encertar amb els canvis, que van servir per donar oxigen i tornar a remuntar el partit. Una gran passada de Pedri, quan acabava de sortir al terreny de joc, va facilitar el gol de Rafinha i quan faltaven 15 minuts pel xiulet final, Christensen va marcar el 2-3 definitiu en la primera pilota que tocava després de sortir de la banqueta. L'entrenador blaugrana confia en els seus jugadors de cara al partit de tornada de la setmana que ve.
Que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales, pero bueno, pues, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no? Que para poder decir que el Barcelona está vivo, sí.
El partit de tornada serà dimarts que ve a les 9 a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, un partit que no podran jugar ni Sergi Roberto ni Christensen, que estan sancionats per acumulació de targetes grogues.
I d'altra banda, també la Champions aquesta nit també s'ha jugat l'Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1.
L'equip matalassé, igual que els blaugranes, agafen avantatge de cara al proper partit i tenen mig peu a semifinals. L'Atlético en va tenir prou amb mitja hora de partit per encarrilar-lo 2-1. Ja al minut 4, De Paul va obrir el marcador després d'una recuperació en camp contrari i al 32, Samolino va fer el 2-0 després d'una gran assistència de Griezmann. Després del 2-0, el conjunt alemany va dominar el partit i al minut 80 va arribar el gol de Haller.
I acabada la jornada de Champions, avui és el torn, Xavi, de l'Europa League.
Sí, ja sense cap equip de la Lliga Espanyola competint, però per aquest títol avui es juguen tots els partits d'anada dels quarts de final. A les 9, Liverpool-Atalanta, Benfica Olímpic de Marsella, Bayer Leverkusen-West Ham i Milan-Roma.
I a la Lliga de Primera Divisió Espanyola ja hi ha data per al derbi català entre Girona i Barça.
Es jugarà el dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda a l'estadi de Montilivi, partit corresponent a la jornada 34 de Lliga. Recordem que en el partit d'anada a l'estadi Olímpic Lluís Companys els blaugranes van perdre per 2-4 i ara els de Xavi intentaran, per tant, trobar la revenja com a visitants.
I el Camp Nou i l'estadi de l'Espanyol seran seus del Mundial de l'any 2030 que organitzaran Espanya, Portugal i Marroc.
Així ho ha confirmat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, en una entrevista a l'agència EFE. Soteras ha mostrat molt content pel fet que Catalunya tingui dues seus i no ha descartat que el Camp Nou pugui acollir fins i tot la final del Mundial. Tot i això, sí, ha assenyalat que aquesta decisió encara no està presa i és molt possible que els organitzadors del Mundial s'acabin decantant per jugar la final d'aquest Mundial al Santiago Bernabéu a Madrid.
I en tenis, Novak Djokovic busca avui el bitllet pels quarts de final del Masters 1000 de Monte Carlo contra l'italià Lorenzo Musetti, número 24 del rànquing.
Els dos jugadors tornen a trobar-se en aquest torneig un any després. Precisament va ser l'any passat en aquest mateix torneig que l'italià va ser capaç d'eliminar el número 1 del món en un partit molt disputat que es va allargar fins al tercer set. No obstant, aquesta ha estat l'única ocasió en què Musetti ha pogut imposar-se a Djokovic. A les altres tres enfrontaments disputats dins del circuit ATP han acabat amb victòria pel serbi.
Qui no serà en aquesta ronda de quarts, però és Roberto Bautista.
Ha estat eliminat després de perdre contra el polonès Hurkacz per 7-5 i 7-6. D'aquesta manera, el torneig es queda ja sense representació espanyola després de les derrotes d'Alejandro Davidovich i també de Jaume Munar i de la baixa d'última hora de Carlos Alcaraz per lesió. D'altra banda, victòries aquest dimecres a la tarda del número 2 del món, Jannik Sinner contra Sebastián Corda per 6-1-6-2 i del número 4 Daniil Medvedev contra Gael Monfils per 6-2 i 6-4.
I encara en tenis, Rafa Nadal s'ha estrenat aquest dimecres a la pista central del Reial Club de Tenis de Barcelona amb la intenció de reaparèixer al Godó la setmana que ve.
Sota l'atenta mirada d'un gran nombre de socis i nens que s'han desplaçat a les instal·lacions per veure-la entrenar, el manacorí s'ha exercitat per intentar recuperar sensacions que li permetin jugar el torneig de la capital catalana, un torneig que ha guanyat Nadal fins en 12 ocasions. El tenista, que arrossega una lesió a la seva cama esquerra des de fa temps, s'ha entrenat justament amb el tenista David Jordà.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i arribem a 9:45 del matí. Anem a publicitat i de seguida a l'estudi de Ràdio Estel, Salvador Illa.
Ràdio Estel. Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoche i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minut i mig i arribarem a 3:15 del matí. Mireu, el PSC fa mesos que encapçala les enquestes per les eleccions a la Generalitat, però com bé saben, el PSC guanyar unes eleccions no vol dir que el seu candidat sigui escollit president. Li va passar fa 3 anys a Salvador Illa, com li havia passat el 1999 a Pasqual Maragall, o com li va passar també a Alberto Núñez Feijóo l'estiu passat. Els acords amb altres partits són més importants que mai. Ho demostra també l'alcaldia de Jaume Collboni a Barcelona o la investidura de Pedro Sánchez. És per això que amb un Parlament que tot apunta que tornarà a ser fragmentat i sense majories aclaparadores, les negociacions, els pactes i l'entesa entre forces tornarà a ser necessària per arribar a aquesta presidència de la Generalitat. Per això, tan important és parlar de propostes i programa com de possibles aliances i socis que puguin garantir una legislatura estable. Tot plegat en una campanya marcada per la votació de l'amnistia al Senat, la investigació judicial del cas del tsunami o el retorn del president Carles Puigdemont a Catalunya. Per parlar, però, del futur del país, de la gestió de la sequera, de les aspiracions independentistes i de molts altres temes, avui ens acompanya en directe als estudis de Ràdio Estel el candidat i líder del PSC a les eleccions del 12 de maig, el senyor Salvador Illa. Molt bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia.
Senyor Illa, com està? Com encara aquesta campanya electoral?
Molt bon dia, molt bé. Amb bon ànim.
Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya per la seva investidura, si fos el cas, sense risc de ser detingut?
Nosaltres hem donat suport i hem imposat una llei d'amnistia per girar full, com a mostra també de generositat d'una democràcia forta i sòlida com és la democràcia espanyola, doncs perquè totes les persones que tenen causes judicials pendents doncs, puguin retornar a la seva activitat, no? I per tornar a fer política des de la política.
L'amnistia pot ser aturada per algun òrgan judicial en aquests moments?
En un estat de dret, com és l'estat en el que vivim nosaltres, les lleis les fan els parlaments i les apliquen els jutges, no? I, per tant, la llei va fer el Parlament, està tramitant en aquest moment, està en el Senat, com tothom sap, i veuran d'aplicar els jutges seguint els mecanismes propis d'un estat de dret, no? Ja sabem que alguns ells han expressat dubtes al respecte, però jo no tinc tota la confiança en que s'atendran al seu paper, que és la d'aplicació de les lleis que fa un Congrés dels Diputats on s'hi asseuen 350 diputats escollits pels ciutadans espanyols.
Per què no vol debatre amb Carles Puigdemont a la Catalunya Nord, al sud de França?
Perquè hem fixat 3 condicions. Jo assistiré a tots els debats, m'encanta contrastar propostes amb altres candidats d'altres formacions polítiques, però les 3 condicions que he fixat i que hem fixat des del meu equip de campanya és els debats s'han de fer a Catalunya, que és on es proveixen les eleccions, han de ser debats amb participació dels candidats que tenen almenys representació al Parlament de Catalunya, que siguin convidats. És una societat plural i diversa la catalana, jo no vull reduir aquesta pluralitat i diversitat, i en tercer lloc vull que siguin debats, no porta tancada, sinó de 3 mesos. En el cas de la proposta de fer un debat al sud de França, no es compleix ni que s'organitzi a Catalunya ni que hi hagi representats les formacions polítiques i, per tant, doncs ho he declinat. Ara estaré encantat de debatre aquí amb qui sigui.
Carles Puigdemont, sigui com sigui, diu que no vol un cara a cara amb vostè, sinó directament amb Pedro Sánchez. Ho va dir en una entrevista a RAC1 aquest passat dilluns i ho va dir d'aquesta manera.
Jo vull parlar de qüestions nacionals, qüestions de país, qüestions profundes, amb qui realment té capacitat de prendre decisions. Les té el senyor Illa? No. Les té el senyor Sánchez? O les podria tenir el senyor Feijóo? Tindria molt més sentit, perquè de fet amb qui ens haurem de barallar, jo amb qui ho hauré de veure per negociar i per defensar els interessos de Catalunya no és el del senyor Illa. I ell ho sap. És amb el senyor Pedro Sánchez. Per tant, si el senyor Pedro Sánchez vol un cara a cara, jo estic disposat.
Bé, el candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya per presidir la Generalitat del PSC soc jo i soc el que represento aquesta candidatura i a partir d'aquí tinc bastant poc a dir sobre aquestes declaracions que vostè m'ha passat ara per antena.
Amb el president Pere Aragonès estaria disposat a fer un cara a cara?
No, ja ho he dit, jo estic disposat a debatre, però a Catalunya no hi ha només el senyor Pere Aragonès i jo. Catalunya és molt més rica i molt més plural i des d'un punt de vista polític doncs hi ha diferents opcions que estem representats al Parlament de Catalunya. I a mi em sembla que seria una falta de respecte a ciutadans de Catalunya que volguessin fer debats, diguem-ne, obviant aquesta pluralitat. Per tant, jo el que plantejo és que tenim tots els debats, si no m'equivoco, ja previst que en fem fins a 5 de debats, o fins i tot 6, 5 o 6 debats durant aquestes eleccions. Fixi's vostè, 5 o 6, pràcticament cada 2 o 3 dies de campanya hi haurà un debat, però han de ser amb tothom. Jo no vull reduir ni esmerçar ni retallar la pluralitat de la societat catalana. Hi ha diferents opcions, les debatem, les contrastem, i els ciutadans que escollin, només faltaria lliurement el 12 de maig, no?
Els ciutadans que escolliran el 12 de maig, i ho dèiem abans, en un Parlament que tornarà a tenir tota aquesta pluralitat que ara ens comentava el senyor Illa. Per tant, qui vulgui ser president de la Generalitat, em temo que haurà de buscar vots en altres formacions polítiques. Vostè acceptaria els vots del Partit Popular per ser president de la Generalitat?
Miri, jo que em faig i seguiré fent aquests dies, aquestes setmanes que queden fins al 12 de maig, és explicar-me, fer el meu plantejament polític. Avui tinc una ocasió d'explicar-me al Museu Marítim, a les Drassanes, a mitja tarda, cap al final de la tarda, amb una conferència que faig per explicar d'una forma articulada quin és el meu plantejament polític i contrastar-lo amb els que puguin presentar altres formacions polítiques, no? I apel·lar la confiança als ciutadans de Catalunya. I per respecte, tot el respecte que tinc als ciutadans de Catalunya, als meus adversaris també, doncs fins que no enronin els ciutadans, no procedeix veure com articularem el govern. Jo el que he dit és que és un signe de la política de les nostres, d'aquest moment que vivim, la capacitat d'arribar a acords. I crec que l'hem exhibida i ben practicada en l'àmbit català, en l'àmbit de la política espanyola, en l'àmbit de la política municipal, no? Capacitat d'arribar a acords. I l'única línia que he traçat amb nitidesa és acords amb aquelles formacions polítiques que practiquen discursos d'odi, no? D'exclusió, no? Que són Vox i Oriols, no? Això és l'únic que vinc. Els altres, doncs, tinc capacitat d'arribar a acords. Ara, si vostè em diu, escolti, per formar governs, majories, això ja ho veurem, que enronin els ciutadans el 12 de maig, veurem què expressen els ciutadans a les urnes, i a partir d'aquí haurem de treballar des de l'àmbit de la política per articular un esquema de govern que jo voldria que fos estable i que fos, diguem-ne, que tingués solidesa per poder afrontar els ritmes que té, els reptes que té Catalunya, des del meu punt de vista almenys, que són importants aquests propers 4 anys, no?
Clar, si parlem del que li agradaria al senyor Illa, jo entenc que li agradaria formar un govern en solitari, absolutament. Ara bé, si no es donés el cas, si això fos molt difícil, li agradaria que repetís un tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns?
Jo insisteixo que hi ha diferents opcions, no? Però correspon als ciutadans de Catalunya, amb el seu vot, manifestar-se al respecte. Ara és el moment d'explicar-nos, de ser molt cabàs en les nostres propostes, en les prioritats que creiem que té Catalunya, o que ha de tenir Catalunya, o el govern de Catalunya els propers 4 anys, que els ciutadans es pronunciïn, i a partir d'aquí ens tocarà, als dirigents polítics, articular governs, fórmules de govern que responguin a la voluntat dels ciutadans de Catalunya de forma estable, no? Jo no excloc cap opció de les que vostè em diu, ja ho veurem, no? Però primer vull escoltar i vull respectar molt el que decideixin els ciutadans de Catalunya en dipositar el seu vot el 12 de maig a les urnes, no?
Ara de seguida parlarem d'aquestes prioritats de país que ara ens posava sobre la taula. Abans, però, deixi'm preguntar-li, perquè avui ho explicàvem en plana informativa, que la Comissió d'Investigació del Senat per l'anomenat cas Coldo, que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19, ha acordat aquest dimecres a la tarda les dates de les primeres compareixences. Em sembla que a vostè li tocarà poc abans de la data electoral. No sé si creu que això el pot perjudicar per una de les eleccions o no?
A mi explicar-me no crec que em perjudiqui. Ja vaig manifestar al seu moment que si se'm cita o se'm requereix, doncs donaré les explicacions pertinents, com he fet sempre a la meva condició de ministre de Sanitat durant la pandèmia. Setmanalment donava explicacions, vaig respondre una multitud de preguntes escrites i no tinc cap inconvenient per si se'm cita doncs anar al Senat, crec que és el 24 d'abril, doncs anar-hi, donar les explicacions pertinents, no?, i explicar què vaig veure jo, que va ser, doncs, com una societat espanyola va reaccionar d'una forma molt decent i molt, des del meu punt de vista, molt alçada a una crisi sanitària, va pitjor en 100 anys, no?, i com va sortir d'una forma molt majoritària el millor de la condició humana, que és molts servidors públics, molts ciutadans donant-ho tot, alguns d'ells fins i tot la vida, per respondre a aquesta situació, i també, és veritat, van aparèixer alguns casos en què sortia el pitjor de la condició humana, i en aquests casos, si són objecte, més a més, de ser castigats des d'un punt de vista legal, doncs jo demano que s'actuï amb tot el pes de la llei, no? Cap inconvenient em donar les explicacions pertinents. A partir d'aquí, si alguns ho fan més que amb intenció de conèixer les meves explicacions amb intenció de perjudicar-me o beneficiar-me, jo no hi entro, i més indiferent, sap? Jo aniré, com he fet sempre, m'explicaré i no tinc res més a dir.
Anem a les qüestions capdals de país. Jo crec que si anem a unes eleccions pel tema dels pressupostos, cal preguntar sobre els pressupostos. Quina diferència hi ha entre el model del PSC i el model d'Esquerra Republicana després de pactar els pressupostos de la Generalitat els darrers dos anys?
Home, jo crec que aquesta legislatura ha sigut una legislatura caracteritzada per la manca d'estabilitat del govern, no? I per la incapacitat de prendre decisions, no? Fixi's vostè que a mi m'agrada aixecar una mica més, eixampar una mica més el focus i dir que els darrers 10 anys han sigut 10 anys perduts, des del meu punt de vista, a Catalunya, una dècada perduda, no? I vostè diu, home, per què diu això? Doncs fixi's vostè, si anem a veure quins resultats han donat aquests darrers 10 anys a Catalunya, doncs miri, tenim una sequera i no estem preparats per fer-hi front, no hem pres cap decisió en matèria d'energies renovables, seguim som on érem, amb energies renovables, tenim incapacitat de prendre decisions per actualitzar i posar al dia les nostres infraestructures, amb educació hem tingut uns resultats els pitjors que hem tingut mai, estem a la cua d'Espanya, no s'acaben de prendre decisions en l'àmbit sanitari, i és un balanç, francament, molt per sota del que Catalunya mereix i el que Catalunya pot aspirar per nivell de prosperitat que té, no? I diu, i qui ho ha fet, això? Doncs mira, ho han fet Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en concret quatre presidents, el senyor Mas, el senyor Puigdemont, el senyor Torra i el senyor Aragonès, no? Bueno, doncs la diferència amb Esquerra i amb Junts, que han cogovernat aquests darrers 10 anys, és una prioritat diferent. Jo proposo unir i servir els catalans, crec que no hem de posar el focus en el moment en què estem vivint, que és un moment molt rellevant, doncs en la divisió dels catalans. És veritat que estem en una societat plural i diversa, que hi ha diferents maneres de pensar. Això és bo, no és pas dolent, però vull posar el focus en allò que ens fa ser una comunitat, que ens fa ser un país, en unir, en subratllar les coses que ens uneixen, i crec que el que ens pot unir és tornar a posar els serveis públics com a primera prioritat, és a dir, sequera, sanitat, educació, infraestructures, energies renovables, no? I posar totes les eines de l'autogovern de Catalunya al servei d'això, amb una actitud no de confrontació. Abans sentia que, el tall que em passava, amb qui m'he de barallar? No m'he de barallar amb ningú. Jo el que he de fer és resoldre problemes, no? I ho faig amb una actitud d'exigència, d'autoexigència en primer lloc, d'exigència també respecte a altres administracions, però de lleialtat i d'un diàleg i d'una cerca de cooperació amb el govern d'Espanya, amb els ajuntaments de Catalunya, amb les diputacions, per poder tots junts fer avançar el país, no?
Infraestructures i inversions. Aquesta setmana en coneixíem les dades del 2022, dades que ens diuen, per exemple, que el compliment de les inversions pressupostades per l'Estat a Catalunya és del 42,9%, mentre el País València, per exemple, és del 23,8%, a Castella-Manxa del 88,5%, Castella-Lleó del 84,5%, el País Basc, recordem, amb concert econòmic del 80,7%, igual que les Balears, a La Rioja, 122,5%, Navarra, 167,5%, a Madrid, el 179%. Què és el que està passant sobre Illa, senyor Illa? I de moment Esquerra Republicana ja ha posat sobre la taula un finançament singular per Catalunya. Què és el que, per què aposta el PSC?
Doncs miri, en matèria d'execució d'inversions hi ha un terreny de millora, obvi. Ara bé, què s'ha fet aquests darrers 10 anys? Què s'ha fet? Què han fet els governs de Catalunya per tenir projectes a punt per poder-se finançar? Per què hem portat 30 anys de retard en decidir per on ha de passar la B40 o el quart cinturó? Per què hem tardat un any en firmar un conveni per fer un tram de la B40 que ens finança el govern d'Espanya? Això també és un retard en l'execució. No imputava al govern d'Espanya, sinó imputava la indecisió que hi ha hagut aquí, que ha costat un any formalitzar la firma. O l'encomana de gestió que tenim per millorar a Baix Pirinenc, perquè portem més de 9 mesos de retard en signar-ho. o inversió que es proposa per ampliar l'aeroport, els diners hi són, perquè no ho fem, no? Per tant, hi ha un camp de millora. Després d'uns anys en què ni uns ni vosaltres, ni el govern del PP, ni els governs de Catalunya havien fet un esforç de posar-se d'acord en tenir projectes a punt per poder ser executats, i això ho reconec, ho admeto, i s'ha de treballar, també vull posar en valor la millora que hi ha hagut en aquests anys de governs socialistes en aquest capítol. Prenguem l'exemple de Rodavies, on s'ha de fer uns esforços per superar uns dèficits d'inversió durant molts anys, però el que fins fa poc era responsable del programa de Rodavies, el senyor Pere Macias, diu, escolti'm, s'estan fent les coses, s'està avançant, no? Per tant, vull posar també de manifest que hi ha hagut un avançament, reconeixent que hi ha un camp de millora, i també vull dir que hi ha responsabilitats també aquí per part dels governs de Catalunya de no haver tingut agilitat en prendre decisions, no? Respecte al finançament, doncs està molt bé que després de 10 anys es digui ara, miri, vull aquesta proposta de finançament, el que passa, vostè ha tingut 10 anys per avançar en això. I amb 10 anys, quins guanys ha aconseguit els governs de Junts i d'Esquerra Republicana en matèria de finançament per Catalunya? Cap. Cap guany, no? Aleshores,
recordo que el darrer finançament que es va proposar va ser el president Mas, si no erro, i es va rebutjar.
Sí, i no ha aconseguit res. El darrer acord de finançament que va haver-hi va ser del govern Montilla, es va aprovar el 2009, tenia vigència fins a 2014, va haver-hi un plantejament, efectivament, una proposta del senyor Mas, rebutjada pel senyor Rajoy, però no va haver-hi cap finançament, cap millora tangible. L'única millora tangible que hi ha hagut en matèria de finançament ha estat...